tarda. Ara són les 2 del migdia. Últims metres d'aquesta cursa de fons que ha suposat la llei d'amnistia, que demà s'hauria d'aprovar al Congrés dels Diputats. Aquestes últimes hores, abans que el text arribi a la cambra baixa, els partits negocien per incloure del text definitiu les esmenes per evitar que quedin fora de la llei els casos, per exemple, del tsunami democràtic que afecten a Carles Puigdemont i Marta Rovira i el cas dels CDRs detinguts en l'operació Judas, unes causes on el jutge hi veu terrorisme. Per tant, la negociació és aquí, és en aquest punt on s'encalla. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda.
Amb els moviments judicials dels últims dies, Junts no ho veu clar i vol eliminar del text encara la referència de terrorisme.
Un aspecte que el PSOE no veu gens clar perquè podria ser tombat per tribunals europeus. Tot i així, el partit de Carles Puigdemont manté tres esmenes en aquest sentit, dues de les quals pactades amb Esquerra i el Partit Nacionalista Basc. Per això manté la negociació fins al darrer moment per aconseguir que prosperin aquestes esmenes.
De la seva banda, des d'Esquerra defensen que la llei ja és legislativament robusta, però mantenen també la porta oberta a continuar negociant el text per fer-lo, diuen, millor. Ho deia aquest migdia la portaveu republicana Raquel Sans.
Mantenim vives les nostres esmenes i seguirem parlant amb tothom fins demà, no sé si és a les 3 de la tarda, em sembla, però fins demà a l'últim moment.
Mentrestant, el Poder Judicial continua ensenyant les dents veient com pot quedar definitivament aquesta llei d'amnistia. Els moviments del jutge de l'Audiència Nacional en els casos del tsunami del CDR s'hi han d'afegir ara els del cas Volhov, el que ha investigat les connexions d'alguns independentistes amb el govern rus.
Sí, segons publica avui el periòdico, el magistrat instructor d'aquesta causa hauria trobat estretes relacions entre alguns investigats de l'entorn de Carles Puigdemont amb els serveis secrets russos o amb l'extrema dreta. Per això, el jutge argumenta que necessita allargar la instrucció.
Un moviment, però, amb clara voluntat de deixar aquesta causa fora també de l'amnistia, ja que si prospera aquesta tesi del jutge, se'ls podria jutjar a tots els investigats per traïció, un delicte que no estaria dins d'aquest perdó. Encara en política, mentre Madrid, com dèiem, Junts, negocia les esmenes a l'amnistia, a Barcelona continua el conflicte intern al grup parlamentari per les acusacions d'abús. L'executiva del partit ha donat llum verd avui, aquest migdia, a l'expulsió de la diputada Cristina Cassol.
La proposta d'expulsió feta per la permanent ha estat aprovada per majoria de l'òrgan, tot i que ha hagut 8 vots en contra. Un cop rebut l'aval, haurà de ser la direcció del grup parlamentari encapçalada per Albert Batet qui executi la decisió.
Política a banda, avui es preveu un nou episodi de caos a les carreteres pels bloqueig dels agricultors a França. Això és el que apunta la patronal del sector, que ha carregat avui contra les autoritats franceses per la seva, diuen, passivitat.
Els camioners catalans expliquen que el bloqueig d'aquest cap de setmana a la Jonquera els suposarà unes pèrdues que es podrien enfilar fins als 10 milions d'euros. L'organització assenyala que se senten hostatges dels agricultors francesos i que els utilitzen per incrementar la pressió als governs.
Per això avui parlarem amb ells en directe per veure quina és la situació avui i com afronten també la setmana que ve, després que avui sindicats de pagesos catalans hagin anunciat també noves protestes. Tot això en un dia on els Mossos continuen investigant la mort d'una dona a Torroella de Montgrí. El seu cos el van trobar ahir al migdia dins d'un cotxe.
L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol per la mort d'aquesta veïna del municipi i ha anunciat que es personarà com a acusació particular en la causa judicial.
Els Mossos, el que ens han dit, i ara mateix no fa gaire que hem parlat amb Mossos, les investigacions van bé i que esperem una resolució el més aviat possible.
Segons aquestes primeres investigacions, la víctima havia rebut diverses ganivetades al cos, però ara no es descarta el crim masclista, tot i que no consten denúncies entre la víctima i la seva parella.
I en els esports, nom propi avui el de Ricky Rubio, que anuncia que torna a entrenar amb el Barça. Pol Corredor, Ira, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. De moment només s'exercitarà, però a les ordres de Roger Grimau, però el club blaugrana té un dret de tanteig preferencial sobre el jugador a Europa i Rubio es veu preparat per tornar a les pistes en una notícia àmpliament celebrada al món de l'esport.
I pel que fa al futbol,
el 30 de juny no seguiré com a entrenador del Barça.
Comença la cursa per trobar un nou entrenador pel club blaugrana.
Sí, Xavi Hernández deixarà la banqueta blaugrana el 30 de juny i ara el club s'afanya a trobar un recanvi. Tasca complicada donada la situació anímica de la plantilla i els balanços econòmics del club. Són en molts noms, els repassarem a l'espai dels esports.
I als últims minuts del programa farem parada al Festival BC Negre, que avui ha presentat cartell i programa que aquest any, atenció, gira sobre l'espionatge.
Volíem buscar el festival parlés i reflexionés una miqueta doncs, a aquesta nova època en tothom és espia i és espiat.
es farà del 5 al 11 de febrer a Barcelona amb el reclam de l'escriptor noruec John Esbo, que serà qui se li entregarà aquest any el Premi Pepe Carballo.
Durant una setmana passaran per Barcelona més de 150 autors del gènere negre. Entre ells destaquen Eduardo Mendoza, Carles Porta, Marc Pastor o Alan Parks.
D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat abans de saber quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bon dia. La situació meteorològica d'avui ve marcada per l'anticicló. Un dia més i en portem molts i, per tant, hem de parlar d'una tarda que vindrà dominada bàsicament per la nuvolositat entre variable i abundant a les comarques del litoral, fins i tot amb alguna boira, vents humits de mar cap a terra, i això fa que a la costa avui les temperatures quedin una miqueta més trenades. A la resta, temperatures com les d'avui, en general, entre els 12 i els 17 graus de màxima. Les boires del matí a les comarques de l'interior ja s'han dissipat, per tant, avui tenim més clarianes a l'interior i, en canvi, més núvols a la costa. Núvols que fins i tot poden deixar escapar alguna gota, però serien fenòmens puntuals, aïllats, i només deixarien escapar precipitació inapreciable. Temperatures estables, màximes de 12 a 17 graus. Demà no hi haurà canvis, un dia idèntic al d'avui.
Gràcies, Jordi. Ara passant gairebé 6 minuts de les 2 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
A poques hores que la llei d'amnistia arribi al Congrés dels Diputats per aprovar-se, el Poder Judicial manté el pols amb el legislatiu i maniobra per deixar fora de l'amnistia algunes causes relacionades amb el procés independentista. A les ja conegudes maniobres del jutge del cas Tsunami, avui s'han afegit les del cas Volkov, una causa on s'investiga una presumpta relació entre independentistes i el govern rus. Segons ha publicat avui el periòdico, el jutge que instrueix aquesta causa relaciona l'entorn de l'expresident Carles Puigdemont amb els serveis secrets russos i grups d'extrema dreta.
Segons explica el diari, el magistrat ha trobat documents que acrediten les estretes relacions personals entre alguns dels investigats i persones de nacionalitat russa, alemanya o italiana. Alguns d'ells tenien càrrecs diplomàtics, altres es relacionaven amb els serveis d'espionatge russos i d'altres serien membres influents de partits d'extrema dreta d'Alemanya o Itàlia. El jutge afirma que entre la gran quantitat de documents que ha revisat ha confirmat que es van celebrar dues reunions amb Víctor Tarradellas, antic responsable de Relacions Internacionals de Convergència Democràtica i persones russes. Una d'aquestes trobades s'hauria fet a la Casa dels Canonges i hauria participat Carles Puigdemont.
No només això, el magistrat en aquest escrit també explica que va rebre una carta anònima amb retalls de premsa que confirmaria aquesta reunió.
Sí, una carta que hauria enviat un equip d'investigació periodística internacional i que el jutge va rebre el passat 28 de desembre. Aquesta documentació també fa referència a l'oferiment de diversos milers de soldats i milions de dòlars a canvi que una Catalunya independent fos una mena de Suïssa de les criptomonedes.
L'intent, per tant, de reactivar aquesta trama russa del procés està clarament vinculat amb la tramitació de la llei d'amnistia, que, com dèiem, demà hauria de rebre l'aval de la majoria de diputats del Congrés. Segons el text actual d'aquesta llei, els delictes que no hi tenen cabuda són justament els de traïció i contra la pau i la independència de l'Estat, que podrien queixar perfectament en aquest procediment.
Segons el relat del jutge, dirigents independentistes haurien contactat amb ciutadans estrangers per desestabilitzar la democràcia espanyola i la Unió Europea. Si aquesta tesi tira endavant, els implicats en aquesta causa quedarien fora de l'amnistia. Alhora, però, suposaria un xoc diplomàtic amb Rússia, a qui s'estaria acusant d'ingerències a un país estranger.
Unes ingerències judicials que els partits miren d'esquivar a través de les esmenes a la llei, però sembla que no se n'acaben d'en sortir, perquè el PSOE es mostra reticent a eliminar la referència de terrorisme perquè podria topar judicialment amb Europa i provocar després que la justícia europea pugui arribar a tombar el text. En tot cas, Junts manté les negociacions amb els socialistes, en canvi, des d'Esquerra també les mantenen, però no preveuen que hi hagi cada cop cap canvi de cara de mà en aquesta llei d'amnistia. Els republicans asseguren que no poden donar resposta a tots els moviments que facin els jutges, sobretot perquè pensen que hi ha molts sectors de la cúpula judicial que volen precisament impedir l'aplicació de la llei d'amnistia i sempre li buscaran treus pes al gat. Anem, per tant, cap a la seu d'Esquerra Barcelona i tenim a la Judit Caselles. Judit, bona tarda.
Sí, bona tarda. Esquerra és pessimista sobre la possibilitat que el PSOE acabi votant a favor de les esmenes vives als independentistes a la llei d'amnistia. Tot i això, encara no volen tirar la tovallola perquè fins demà hi ha marge per fer-lo canviar d'opinió. La portaveu del partit, Raquel Sanz, diu que pressionaran fins l'últim moment per aconseguir els resultats desitjats.
Nosaltres no tanquem la porta fins al darrer moment per poder millorar la llei i, per tant, mantenim vives les nostres esmenes i seguirem parlant amb tothom fins demà, no sé si és a les 3 de la tarda, em sembla, però fins demà a l'últim moment. Per tant, no ens mantenim també amb aquesta voluntat de fer-ho amb la màxima discreció i la màxima responsabilitat.
El més probable, doncs, és que el text quedi aprovat com va pactar-se dimarts de la setmana passada a la Comissió de Justícia, que el terrorisme quedi fora de l'amnistia només si es vulneren drets humans. Per als republicans, el redactat actual no és perfecte, però sí que és prou bo. Tot i això, no amaguen els dubtes sobre la interpretació que acabaran fent de la llei magistrats com Manuel García Castellón, que dos dies després de la Comissió de Justícia va dir que sí que hi havia hagut vulneració de drets humans per la causa de l'1 d'octubre, en concret per les lesions que van patir els policies nacionals.
Gràcies, Judit. A tot això, el govern espanyol, Pau, no creu que cap soci europeu li faci preguntes sobre la llei d'amnistia en el debat que se celebra avui a Brussel·les.
A la trobada es parlarà sobre la situació de l'estat de dret a Espanya, però també sobre altres països com França, Itàlia o Croàcia. El secretari d'Estat per la Unió Europea, Fernando Sampedro, pensa que la llei que s'ha d'aprovar demà al Congrés entra dins la normalitat i per això creu que el tema no sortirà a la conversa.
Pues es una manera de culminar una normalización política en las relaciones con Cataluña. Pero hoy no es un tema en la agenda, no era un tema en el informe anual de Estado de Derecho y no espero que se suscite inicialmente.
De fet, la vicepresidenta de la Comissió Europea, Vera Jourova, ha dit que la discussió se centrarà bàsicament en la renovació del Consell General del Poder Judicial, que porta més de 5 anys bloquejada pel Partit Popular. Sobre la llei d'amnistia, la vicepresidenta de la Comissió ha dit que l'analitzaran un cop estigui aprovada i el text entri en vigor.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
11 minuts. Avui està previst que els pagesos francesos portin les seves manifestacions fins a la capital francesa, fins a París. Les organitzacions agràries volen bloquejar la capital francesa després de tancar el pas de camions a la frontera de la Jonquera durant diversos dies d'aquest cap de setmana.
Una protesta que els transportistes catalans asseguren que ha provocat unes pèrdues que podrien arribar als 10 milions d'euros. L'Associació General d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya calcula que passen uns 11.000 camions cada dia per la Jonquera. Per això, acusen a les autoritats franceses de ser passives amb aquestes manifestacions i diuen que l'actuació policial contra els bloquejos ha estat gairebé inexistent.
Però és que enmig de tot aquest escenari, ara són els pagesos catalans els que anuncien protestes i mobilitzacions. Diferents organitzacions agràries han anunciat talls a les principals carreteres del país de cara a dilluns que ve.
Des del sector agrícola diuen que volen paralitzar el país tallant autovies, autopistes i els principals accessos a les capitals catalanes. Volen que la gent vegi que hi ha un problema amb els preus justos agreujada pels productes que s'importen de fora de la Unió Europea. Demà hi ha prevista una assemblea a Fondarella al Pla d'Urgell per acabar d'organitzar la protesta de la setmana que ve.
Com afronten, per tant, els transportistes tot aquesta situació? Saludem, per tant, a aquesta hora a Carles Folch, ell és secretari general de l'Associació General d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya. Senyor Folch, bona tarda i moltes gràcies.
Molt bona tarda.
Quina és la situació avui? Esteu tenint problemes per circular per França o inclús per creuar la frontera?
Bueno, hoy la situación respecto al viernes pasado es relativamente más tranquila. Los precedentes son que el viernes pasado tuvimos 200 cortes o 200 puntos de bloqueo en las vías francesas. Concretamente, la que más repercusión tuvo pues es el corte en la frontera con Cataluña y el resto de España. Vale. Actualmente el paso fronterizo de la Jonquera está abierto y existen bloqueos que no alcanzan más de 25 o 30 en toda Francia y están concentrados casi todos en el norte, en París y sus alrededores. Sí. La situación hoy es mejor que la del viernes, pero evidentemente hay mucho temor en los transportistas a salir a circular por Francia porque no sabemos en qué momento se va a producir otro corte y nos vamos a quedar incomunicados, fuera parte de los daños que se han producido en vehículos y mercancías.
Ho comentava ara mateix, el cap de setmana ha sigut bastant més complicat que el dia d'avui. Heu acusat, de fet, el govern francès d'inoperància. Què és el que ha passat?
Sí, absolutamente. Vamos a ver, formamos parte todos de la Unión Europea. Uno de los principios básicos en la Unión Europea es la libre circulación de personas, bienes y mercancías. Y si bien los agricultores franceses tienen toda la legitimidad del mundo para manifestarse y protestar y exigir lo que tengan por conveniente, también es cierto que nosotros, los transportistas, tenemos derecho a circular, no por nada, sino porque es un servicio en beneficio del conjunto de la economía. No solo nos beneficia a nosotros la circulación, sino que facilita que el resto de empresas del conjunto de la Unión Europea puedan hacer exportación e importación de mercancías. Lo que exigimos a las administraciones es que pongan los medios para que nosotros podamos seguir circulando. Obviamente no en las mismas circunstancias que una situación de absoluta normalidad, pero lo que no puede ser es que haya 200 puntos de bloqueo y las autoridades francesas no hagan absolutamente nada. Esto atenta contra los principios fundacionales de la Unión Europea y por eso exigimos al gobierno español para que hable con sus homólogos franceses y busquen qué mecanismos y qué medios se pueden introducir pues para facilitar justamente esa distribución de bienes y mercancías que es imprescindible para la economía catalana y española en tanto en cuanto somos exportadores.
El dilluns que ve també els que protestaran han anunciat avui són els pagesos catalans. Per tant, teniu por d'una setmana més tornar a veure paralitzat el transport ara ja per vies catalanes?
Pues sí, evidentemente. La preocupación es máxima. Nosotros como sector, como asociación representativa del sector del transporte de mercancías por carretera en Cataluña, también hemos llevado a cabo movilizaciones, hemos hecho paros sectoriales y demás, pero en nuestro caso siempre la Generalitat de Cataluña y la Administración Central es muy exigente en cuanto a qué grado de afectación podemos hacer sobre el conjunto de la ciudadanía. Parar, tenemos derechos a, todo el mundo tiene derecho a parar, lo que hay que ver en qué condiciones se para. Si las acciones van a consistir en bloquear las principales vías catalanas, pues no podemos compartir esas medidas, porque al final una reivindicación que es legítima y justa con casi toda seguridad se convierte en injusta cuando cogemos a los transportistas y los convertimos en rehenes justamente de esa reivindicación.
Carles Folchi, secretari general de l'Associació General d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, gràcies per atendre avui la trucada de l'Estel Migdia. Que vagi
molt bé. Agraït, un plaer, sempre a la vostra disposició.
Estel Migdia.
Més qüestions. El govern espanyol crearà un comitè d'experts per garantir un entorn digital segur per als menors. Ho ha anunciat el president Pedro Sánchez en un acte en motiu del Dia Internacional de Protecció de Dades.
Sánchez ha recordat que els menors tenen accés il·limitat a gairebé 6.000 milions de resultats quan posen la paraula porno a un buscador d'internet. I també ha avisat que gairebé 9 de cada 10 d'aquests resultats mostren agressions físiques i verbals, la majoria contra les dones. El president espanyol ha alertat del consum de pornografia per part dels menors.
Uno de cada cuatro jóvenes de menos de 12 años y casi la mitad de los menores de 15 años han tenido, tienen acceso y consumen pornografía. Y las consecuencias son potencialmente devastadoras. Entre los adolescentes, consumidores frecuentes, uno de cada tres no distingue entre la ficción de la pornografía y las propias experiencias sexuales. Y tres de cada cuatro consumen pornografía violenta.
Per això, Sánchez ha dit que és l'hora d'actuar primer contra la sobreexposició a les pantalles i ha recordat que els menors passen més de 4 hores al dia davant d'una d'aquestes pantalles. També ha dit que cal fer-ho des de la unanimitat de tots els sectors implicats, és a dir, de la indústria i de les famílies.
Marxem cap al Parlament de Catalunya, on Junts per Catalunya té permís ja per expulsar la diputada Cristina Cassol del grup parlamentari. Ho ha decidit aquest matí l'executiva del partit, una reunió que ha estat marcada per l'atenció, tal com expliquen alguns dels participants.
Sí, així ho recull el diari Ara, que ha avançat la decisió de l'executiva de Junts. Tot plegat arriba després que la diputada del sector més afí a Laura Borràs va denunciar alguns membres del grup parlamentari per masclisme. La Comissió contra l'Assetjament del Parlament va investigar el cas i va acabar arxivant-lo després de descartar les acusacions de Cassol. Fonts presents a la trobada asseguren que ha sigut una reunió molt tensa, ja que no tots els membres de l'executiva hi estaven d'acord. La majoria de la vintena de membres, això sí, han votat a favor d'expulsar Cassol del grup parlamentari, però una part de la direcció de Junts s'hi ha oposat. A la reunió, de fet, hi ha participat la mateixa diputada Cristina Cassol, que s'ha negat a dimitir. Ara serà el grup parlamentari qui haurà de decidir quan la fa fora i d'aquesta manera Cassol passa a ser diputada no adscrita. Aquesta és la primera decisió de Junts aquesta legislatura al Parlament i caldrà veure si aquesta decisió acaba afectant altres casos com el d'Aurora Madaula, que també va denunciar assetjament per part d'alguns membres del partit de Carles Puigdemont al Parlament.
Al mateix Parlament de Catalunya, d'aquí a poc més de mitja hora, ha de començar una nova ronda de compareixences a la comissió que investiga els abusos sexuals comesos en l'entorn de l'Església, de l'esport i del lleure.
Avui havia de comparèixer el cardenal Joan Josep Omella, l'arcabisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal Espanyola, però, com vam explicar divendres, no ho farà perquè els bisbes consideren que ja s'han donat totes les explicacions i perquè, com que no són representants públics, no tenen obligació de comparèixer en aquesta comissió. Qui sí que ho farà, segons fonts del propi Parlament, és Carlos López Segovia, a vicesecretari d'Afers Generals de la Conferència Episcopal Espanyola, que donarà les seves explicacions a preguntes dels grups parlamentaris a partir de les 4 de la tarda.
Canviem completament de tema. La Federació Ecologistes de Catalunya denunciarà el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes, davant la Fiscalia de Medi Ambient. Ho farà per la decisió de reduir els cabals dels rius Llobregat, Muga i Ter per afrontar la sequera.
Els ecologistes diuen que aquesta mesura atempta contra la biodiversitat i han alertat que causarà importants afectacions ambientals i sobre la qualitat de l'aigua. A més, han calculat que en els trams afectats hi ha 48 espècies en perill d'extinció.
I a Barcelona, la plataforma Salvem el Parc Joan Miró ha enviat una carta a la ministra Teresa Rivera perquè faci de mediadora. L'entitat demana a la responsable de transició ecològica que eviti la tala d'un centenar d'arbres d'aquest parc que hi ha al centre de la ciutat.
Per això, la plataforma vol que Rivera s'impliqui en el seu cas i els ajudi a negociar amb l'Ajuntament i la Generalitat responsables de la tala d'arbres prevista en aquesta zona verda. Marta Miguel, membre de Salvem el Parc Joan Miró, assegura a Ràdio Estel que la ministra Teresa Rivera ha fet declaracions on defensa la mateixa postura que l'entitat.
Un arbre madur no pot substituir-se per un arbre jove quan hi ha alternatives i on tallar el tràfic durant un any tindria molt més sentit que talar aquesta arbreda. Són alternatives que hi són, que les hem presentat i que són molt més viables i que tenen molt més respecte cap a l'entorn tant urbanístic com humà.
La plataforma recorda que el parc està situat a l'Eixample de Barcelona, un dels barris amb l'aire més contaminat i amb més densitat de població de la capital catalana. Per això, remarquen que no es pot perdre un espai verd com aquest i critiquen que la Generalitat i l'Ajuntament prefereixen ocupar un parc que tallar el trànsit d'un carrer durant un any.
Sense moure'ns de la capital catalana, nova oportunitat d'atenció per visitar de franc la Basílica de la Sagrada Família. Des d'avui, ja us podeu inscriure pel sorteig de 8.500 entrades gratuïtes.
Les visites gratuïtes es faran en el marc de les festes de Santa Eulàlia els dies 10 i 11 de febrer. Per als que vulguin obtenir una entrada, al formulari per demanar-les es pot trobar a la pàgina web de la Sagrada Família i a les seves xarxes socials.
I l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, ho dèiem, també abans ha decretat 2 dies de dol per la mort violenta d'una veïna aquest cap de setmana. El cos va ser trobat ahir al vespre a l'interior d'un cotxe en un camí proper a l'Estartit, a la zona de la Gola del Ter.
El consistori ha convocat un minut de silenci a les 7 de la tarda i ha decretat 2 dies de dol oficial durant els quals les banderes onejaran a mig pal. La víctima és una veïna de la població d'uns 40 anys, de la qual se n'havia denunciat la desaparició el dissabte. L'alcalde de la població, Jordi Colomí, confirma que l'Ajuntament es personarà a la causa com a acusació particular.
Ens presentarem com a acusació popular en aquesta causa, perquè creiem que així ha de ser. També manifestar que ens hem posat en contacte amb la família, que és una família realment, totalment, en aquests moments, doncs molt afectada, com us podeu imaginar, i que ens hem posat a la seva disposició per qualsevol qüestió i de suport que ens faci falta.
D'altra banda, els Mossos també continuen investigant la mort d'una persona en l'incendi d'una caravana a Flix aquesta passada nit.
La víctima està localitzada en una de les dues caravanes que han cremat. El foc també ha calcinat diverses estructures de fusta adjacents i bombones de butà. Els Mossos investiguen les causes del foc, però d'entrada no hi hauria indicis de criminalitat.
I per última atenció al que ha passat a València, la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal que es dedicava a robar i vendre cadàvers a diferents universitats. Els delinqüents actuaven en diversos aspectes: aconseguir els cossos, falsificar documents, tant per robar-los dels hospitals com per vendre'ls a les facultats i després traslladar-los a les universitats.
Segons la policia, els encarregats d'aquesta trama arribaven a cobrar fins a 1.200 euros per cada cos. Tots els cadàvers tenien una cosa en comú: no tenien família i havien decidit donar el seu propi cos a la ciència. Dins d'aquest entramat hi havia implicats 2 treballadors d'una funerària de València que havien comès diverses il·legalitats.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Comencem els esports avui parlant de Ricky Rubio, que demana entrenar-se amb el Barça i podria tornar al bàsquet a les ordres de Roger Grimau, Pol.
Sí, de moment el base del Masnou ha confirmat que es troba amb forces per tornar a trepitjar una pista. Ho farà al Palau Blaugrana i amb el Barça, que recordem té un dret de tanteig preferent en un qualsevol possible fitxatge del jugador a Europa. Això sí, de moment només seran entrenaments i sense afectar la dinàmica de l'equip. Amb el club blaugrana, Rubio ha guanyat 8 títols, entre ells una Eurolliga. L'agost de 2023, el base va aturar la seva carrera esportiva per cuidar la seva salut mental.
Mentrestant, a dins del mateix club continua el ball de noms per succeir Xavi a la banqueta del primer equip de futbol.
Sí, en les darreres hores han sonat dos exfutbolistes blaugranes, Thiago Motta, ara el Bologna italià, i Rafa Márquez, l'encarregat del filial blaugrana, un Márquez que ja s'ha postulat com a substitut al final d'aquesta jornada, en unes paraules que no han agradat gens a la directiva. Noms com Hansi Flick, l'exseleccionador alemany, i Manolo Aguacil o Jürgen Klopp també s'han posat sobre la taula. Agraden aquests dos últims al president Laporta i no hi ha dubte que serien reforços de nivell, com ho serien també Pep Guardiola o Luis Enrique. Precisament li han preguntat a l'entrenador asturià, ara al PSG, per un possible retorn al Barça i l'adeu de Xavi. Ha estat curt i escuet.
No tengo nada que opinar sobre este tema.
Tampoc sembla molt per la labor Mitchell, l'entrenador del Girona.
Y yo tengo contrato hasta el 2026. Así que nada, Xavi es el Barça.
Totes les opcions estan ara obertes. Recordem que Xavi va anunciar per sorpresa després de la derrota contra el Villarreal que deixarà la banqueta del Barça el 30 de juny.
I pel que fa a l'actualitat de la plantilla, els noms propis són Valde i Íñigo Martínez.
Sí, Martínez ha completat part de la sessió amb la resta de l'equip i comença a poc a recuperar sensacions. El central es va lesionar el 7 de gener a Barbastro i es parlava aleshores d'un mes de baixa. Qui estarà tota la temporada en blanc és Alejandro Valde, que aquest matí vola cap a Finlàndia o serà intervingut demà per Lasse Lempainen, un especialista en la matèria que ja ha operat anteriorment noms com Dembélé, Araujo o Sergi Roberto. Valde desperta el que queda de temporada i el Barça vol inscriure un altre migcampista amb la fitxa del lesionat. Això sí, caldrà veure si surten els números.
D'altra banda, parlem de l'Espanyol, hi ha cimera per avaluar la situació que viu l'equip.
Sí, matí complicat a la ciutat esportiva, on s'ha celebrat una trobada per valorar la situació de l'equip. Ahir va caure per 3-2 amb l'Eldense i Luis Miguel Ramis es troba a la corda fluixa. De fet, la Federació Catalana de Penyes Blanquiblaves ha demanat la destitució del tècnic. Autocrítica a Ramis ahir no li va faltar.
Es un partido malo, como venimos haciéndolos fuera de casa. No hemos defendido bien ninguna acción en la que teníamos que contactar con el rival. Y un rival con ilusión de salvar la categoría, no hemos visto a un Español con ilusión de ascender, tiene razón.
Diversos mitjans apunten que Ramis continuarà la banqueta barica de moment a falta d'un recanvi clar. L'actualitat blanquiblava sembla que no suma gaire bones notícies. Edu Expósito es va lesionar ahir. Les primeres proves apunten a un trencament parcial del lligament del genoll dret.
D'altra banda, Getafe i Granada tanquen avui la 22a jornada de Lliga amb partit al Coliseum.
Sí, amb dues ratxes molt similars, però amb perspectives ben diferents. Tots dos sumen dues derrotes seguides, però el Getafe és desè i el Granada 19è, a 6 punts de la salvació. La Lliga no descansa, perquè aquesta setmana tindrem els partits posposats per la Supercopa d'Espanya, els corresponents a la jornada número 20. Figueroa Vázquez xiularà el Barça Osasuna de dimecres a les 7 del vespre amb Pizarro Gómez al bar, i també s'han de disputar l'Atlètic de Madrid Rayo el mateix dimecres a les 9 i el Getafe Real Madrid l'endemà a les 9 de la nit també.
Parlem de bàsquet. Dues jugadores de l'Espar Girona aniran convocades amb la selecció espanyola femenina per lluitar pel bitllet pels Jocs Olímpics de París.
Són Irati Etxarri i Laura Penya, aquesta última en qualitat de convidada. El preolímpic es disputa del 8 al 11 de febrer a Hongria. Hi ha 3 places en joc i els rivals d'Espanya seran Japó, Canadà i la mateixa Hongria. El València Bàsquet, amb 4 jugadores, és el club que més aporta aquesta llista de 14 esportistes. El seleccionador femení Miguel Martínez creu que presenta un equip competitiu.
Estas 14 jugadoras completaremos y trataremos de competir y seguro que lo conseguiremos porque este equipo compite siempre al máximo nivel para tratar de llevarnos ese billete para esos Juegos Olímpicos, que es la ilusión de todos.
Són declaracions a la Federació Espanyola de Bàsquet.
I per últim, el català Pau Vilella aconsegueix la medalla de bronze en la categoria de patinatge dels Jocs Olímpics de la Joventut d'Hivern.
Sí, ho ha fet acompanyat de la madrilenya Carolina Xan Campillo en la modalitat per parelles. La competició es disputa a Corea del Sud. Era la primera vegada que competien junts internacionalment. L'or l'ha guanyat la parella canadenca. Es tracta de la segona medalla per Espanya en patinatge artístic als Jocs Olímpics de la Joventut.
Espel migdia.
Va, com sempre, al final del programa obrim informació cultural, tot a punt per a una nova edició del Festival de Novel·la Negra de Barcelona, que es farà del 5 al 11 de febrer a diferents espais de la capital catalana.
Aquest any el certamen gira al voltant dels espies. En total s'han programat més de 50 activitats entre rutes literàries, conferències i taules rodones. Uns 150 escriptors de novel·la negra participaran aquest any al festival. El comissari Carlos Tanón desgrana algunes d'aquestes activitats.
Tindrem un trivial de novel·la negra molt divertit en el cinema a Bosque, tindrem un cabaret al voltant de l'obra del Boris Vian que es portarà el Lluís Anton Baulenes.
Avui s'ha fet la presentació del programa complet, que es pot consultar a la web del festival, i s'ha donat a conèixer el premi Pepe Carballo, que aquest any recau en l'escriptor noruec John Esbo.
No us perdeu, sempre interessant el que es tracta en aquest festival BC Negre a Barcelona. I així sona per acabar la nova cançó del Ginestar. És l'últim avançament del seu proper disc, que es publicarà el dia 9 de febrer. La La nova cançó publicada avui es diu La meva sort.
El tema tracta sobreviure la vida el més intensament possible, valorant-la, madurant i evolucionant a cada sotrac que et presenta. Amb la publicació del disc, Ginestàs el presentarà en directe el 5 d'abril a les Trenes de Girona i el 12 d'abril al Cruïlla de Primavera.
Doncs amb aquesta cançó, La meva sort, que publiquen avui els germans Ginestàs, acabem programa per avui. Tornarem demà quan siguin les dues del migdia aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Us deixem a continuació amb el Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga i tot el seu equip fins les 6 de la tarda. Que vagi bé.